Són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Compromís del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb l'Hospital de Sabadell i amb la salut mental. Així ho ha escenificat visitant el Servei de Salut Mental per Infants i Adolescents del Taulí en el seu primer acte com a president. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aragonès també ha refermat la voluntat d'impulsar un Pla Nacional de Salut Mental el més aviat possible.
De manera immediata, el govern posarem en marxa un pla integral de salut mental i emocional per reforçar els serveis bàsics i essencials per al benestar de la ciutadania, que són els serveis de salut mental, que ha d'anar molt més enllà de l'àmbit estrictament sanitari, evidentment l'àmbit d'atenció primària, els serveis especialitzats com el que avui he tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà, però involucrant-hi tota la comunitat. Involucrant-hi els serveis socials, involucrant-hi les administracions locals i involucrant-hi també la comunitat educativa.
Aprofitant la visita del nou president de la Generalitat, una vintena de representants veïnals s'han concentrat davant del Taulí per reclamar més recursos i infraestructures sanitàries a Sabadell.
L'altra notícia del dia també està relacionada amb el nou govern de la Generalitat, perquè la sabadellenca Lourdes Siuró es convertirà demà en la nova consellera de Justícia.
La seva renúncia com a regidora de l'Ajuntament de Sabadell i portaveu de Junts es farà efectiva d'aquí una hora, en un ple extraordinari. En paral·lel, la formació farà pública en les pròximes hores qui assumirà el lideratge del grup municipal en substitució de Siuró.
En esports, contra tot pronòstic, el Sabadell arribarà a l'última jornada de la Lliga Smartbank amb opcions de mantenir-se segona.
La victòria per 2-0 d'ahir contra la Pontferradina fa que els atlequinats encara tinguin alguna opció de no descendir. No obstant això, també dependrà dels resultats de la resta d'equips de la part baixa.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Bona tarda. Dimarts amb temperatura més baixa i força núvols presents, sobretot a la meitat est del territori, però també a molts punts del litoral i del prelitoral. Creixement també de nuvolades a punts de muntanya durant aquesta tarda del Pirineu i del quadrant nord-est, amb algunes precipitacions en aquests sectors. La cota de neu que voldria els 2.300 metres aproximadament. A partir de mitja tarda, la nubositat tindrà tendència a augmentar arreu del país, vent que es mantindrà de component sud. Demà dimecres, novament, es creurà una petita línia d'inestabilitat durant el matí, però farà força sol amb creuament d'algunes bandes de núvols alts, també amb núvols baixos, a la depressió central, al Prepirineu i a la meitat sud del litoral i del prelitoral. Amb el pas de les hores, però, aniran arribant núvols d'oest cap a est fins a quedar el cel entremig i molt ennuvolat. També creixement d'algunes nuvolades al el Pirineu, el Prepirineu i també la zona del port. De matinada esperem algunes precipitacions del litoral i del prelitoral sud a partir de migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i a la zona del port avançada la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, a 2 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb la C58 en sentit nord i 1,5 quilòmetres a Barberà, en aquest cas, per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. A Barcelona només trobem problemes en un petit tram a la Ronda de Dalt, on trobem trànsit molt dens entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits. El president Pere Aragonès es compromet amb la salut mental des de l'Hospital de Sabadell. Un dels primers actes oficials després d'haver pres possessió del càrrec ha estat visitar les instal·lacions de psiquiatria infantil i juvenil de la Corporació Sanitària per Taulí. Aragonès ha defensat que els joves són els que més han patit les restriccions socials de la pandèmia i ara cal posar recursos en la seva recuperació emocional.
En una roda de premsa des del Parc Taulí, Aragonès ha anunciat un pacte nacional per la salut mental. Assegura que combatre aquesta problemàtica serà un dels pilars de la seva legislatura.
És imprescindible aprovar un pacte nacional per la salut mental elaborat amb consens, amb tots els professionals, amb totes les institucions involucrades, amb les administracions i amb la societat civil. I aquest serà un dels principals encàrrecs que tindrà la nova persona responsable de la Conselleria de Salut.
El president ha arribat puntual a les 10 del matí i ha volgut apropar-se per parlar amb dos grups de veïns que s'han concentrat a les portes de l'hospital per rebre'l. El més nombrós era el format per membres de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell. Manuel Navas és el seu president.
Aviam si pren nota el president de totes les mancances, totes les greixos comparatius que hi ha a Sabadell amb el tema de la sanitat pública. I bueno, és una qüestió que ja és històrica, el tema del CAP de Poble Nou, el tema de l'assistència primària, el tema de la residència, o sigui, és un recull de temes que senyor, vostè té de canviar de criteri, perquè si no això va malament, això no funcionarà.
Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Ferrés no ha desaprofitat l'ocasió per incidir en l'agenda del president, recordant-li que queda pendent engegar els estudis públics d'infermeria a l'art tèxtil.
Encara en l'àmbit sanitari, el Taulí preveu una reducció dels ingressos i de les urgències en els pròxims mesos arran de la posada en marxa de l'hospital de dia per a persones amb malalties cròniques i complexes i fragilitat. De fet, un dels objectius del servei és evitar ingressos reiterats d'aquestes persones amb un risc d'infecció i de desubicació molt important. Ara mateix, cada any passen pel centre sabadellenc 2.000 persones que corresponen a aquest perfil.
Tot i que només fa unes setmanes que l'hospital de dia està en marxa, el seu impacte ja s'està notant en els atesos. Així ho ha destacat la cap d'infermeria, Irene Bullic, en declaracions al programa Al Matí.
Si preguntéssim a les persones que hem atès en aquest hospital de dia, no?, i que han vingut a l'hospital de dia i que ja han fet un ingrés directe perquè calia ingressar-les, però hem diagnosticat precoçment, no?, que calia ingressar-les, que no han hagut de venir al servei d'urgències i que hem articulat de forma diferent, jo crec que per elles sí que ha sigut algo que ja han visualitzat i que a nivell d'equip, no?, de l'equip d'hospital de dia, també hem visualitzat que podem fer algunes cosetes diferents. O sigui que l'impacte, per poquet que sigui, als ulls de determinades, no?, de qui mira, pues segur que ja començarem a veure un petit impacte.
En la primera avaluació dels pacients, els professionals de l'hospital de dia han detectat molts casos d'anèmia, que han tractat de forma intravenosa. També és habitual que els pacients presentin insuficiència cardíaca, malalties pulmonars o insuficiència renal.
I encara relacionat amb la salut, la pandèmia torna a créixer. Segons les dades del Departament de Salut, a Sabadell el risc de rebrot ha pujat als 109 punts, mentre que la velocitat de contagi ha repuntat fins a l'1,06. En canvi, la incidència acumulada 14 dies baixa dels 101 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat s'han diagnosticat 19.117 positius i 560 defuncions. Pel que fa a les persones vacunades, ja n'ha 74.718 amb la primera dosi i 33.973 amb la pauta completa.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Lourdes Ciuró renunciarà a l'acte de regidora en el ple de dimarts que ve 1 de juny. Ho farà en una setmana després de prendre possessió com a consellera de Justícia de la Generalitat. Encara portaveu de Junts per Sabadell a l'Ajuntament ha afirmat que deixa el càrrec tranquil·la perquè el govern municipal, el grup municipal, volíem dir, està del tot consolidat. En el seu lloc debutarà com a regidor Lluís Mates, número 4 de Junts en les últimes eleccions municipals, i ho farà després de prendre possessió en el ple del mes de juliol, previsiblement. Encara, però, està per decidir qui assumirà les funcions de portaveu del grup.
Aquest cop sí, la sabadellenca Lourdes Ciuró ha acceptat formar part del nou executiu encapçalat per Pere Aragonès com a consellera de Justícia, un oferiment que ja li havien fet el 2019. Aleshores, però, no es donaven les circumstàncies per acceptar-lo perquè Junts per Sabadell acabava d'entrar al consistori local. Advocada de professió, Ciuró ha admès en una entrevista al Cafè de la Ràdio que no hagués acceptat l'encàrrec si no hagués assumit la cartera de Justícia.
És una conselleria que em sento molt pròpia. Jo vaig ser també portaveu de Justícia al Congrés dels Diputats. He treballat tota la meva vida professional d'advocada, per tant, ho conec, conec l'entorn, conec el sector. No hagués agafat una altra cartera que no hagués sigut aquesta, perquè per poder servir la millor possible, com a mínim, jo necessito estar còmode amb la matèria, no? I aquesta matèria la conec bé i molt. Per tant, la matèria s'ho valia i el repte és apassionant. No puc negar que estic molt il·lusionada i molt feliç.
Ciuró renunciarà oficialment a la seva acta de regidora de l'Ajuntament de Sabadell en un ple extraordinari que arrencarà avui a les 8 del vespre.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Nova guia sobre violència masclista editada per l'Ajuntament de Sabadell. El consistori ha explicat que estarà disponible a l'oficina jove, el col·lectiu al qual s'adreça principalment, però des de l'àrea de feminismes adverteixen que davant d'aquest perill tothom ja està exposat. S'han produït 28 assassinats de dones aquest any, 6 en l'última setmana. L'última, el el passat diumenge a Saragossa.
El govern local posa damunt la taula la necessitat de posar en marxa un pacte d'estat contra la violència de gènere. Per Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminismes, els efectes de la violència masclista en el confinament s'estan veient ara. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres, durant el confinament, ja pensàvem que havien baixat molt, molt les denúncies, és evident que estaven canviant conductes i, doncs, per desgràcia, també, com he dit abans, doncs, s'ha vist ara, no? Després del confinament, com la violència cap a les dones no s'ha acabat.
La guia determina què és violència i què no i quines conductes poden tenir conseqüències i s'expressa amb llenguatge i infografies pensades pels adolescents, convidant també a la reflexió sobre diferents mites de l'amor. L'Ajuntament acompanya les víctimes a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT. La difusió també es fa a través dels punts liles als barris.
L'Associació Juvenil Esquits diu que el 2020 ha esperonat la solidaritat a l'entitat, malgrat totes les dificultats. Així ho recull en la seva memòria, on destaquen els 323 usuaris que han passat pels diferents serveis de l'agrupació. En un any d'incertesa i moltes dificultats sobrevingudes pel confinament, però sortosament amb un balanç econòmic positiu.
No ha variat massa el nombre d'atesos, però la manera ha canviat. No tot s'ha pogut fer de manera presencial, amb ràtios més baixes, menys dies de participació i sense colònies. I s'han hagut d'adaptar. Sergi Asensio, director de l'Esquits, ha explicat al Cafè de la Ràdio que les pitjors conseqüències de tot plegat es veuran ara en les problemàtiques dels joves.
El que hem trobat és pues, realitats molt diverses, no? És a dir, la gestió de les pors, també de la responsabilitat, no? Emocionalment, pues, clar, també hi ha molts temes, no? Jo crec que el que ens ve ara és un esclat, no? de tot el que és la salut mental, el que és les emocions.
Durant el confinament van haver d'afrontar les dificultats de la bretxa digital, que no es resolien simplement amb la cessió de dispositius. Asensio considera que cal més coordinació amb l'administració i respostes. Econòmicament els ha quedat un remanent, però no reflexa com s'ha viscut l'incertesa de l'exercici, mentre veien que altres entitats feien ERTOs i no sabien si a ells els pagarien. Finalment, els finançadors han mantingut el seu compromís i també s'han pogut obtenir ajuts extra. Ara hi haurà casal d'estiu i colònies, un fet que s'interpreta com una obertura en la bona direcció, tot i que els protocols de seguretat en compliquen molt la gestió.
Notícies vespre.
La bassa i les piscines del Nord, Olímpia, Campoamor i Can Marcet encetaran la temporada d'estiu el 22 de juny, l'últim dia del curs escolar. Ho faran amb les mateixes limitacions que l'any passat per la pandèmia, és a dir, amb aforament limitat, torns de matí i de tarda i venda d'entrades anticipada. La regidora d'Esports, Laura Reyes, n'ha donat tots els detalls en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Amb l'objectiu que més gent en pugui fer ús, les quatre piscines municipals i la bassa obriran en dos torns. D'una banda, de 3:45 del matí a 3:45 de la tarda i de 3 de la tarda a 8:15 del vespre. D'aquesta manera, durant 3 quarts d'hora, es duran a terme les tasques de desinfecció de les instal·lacions per evitar contagis de Covid-19. Alhora, però, els aforaments es mantindran limitats, un màxim de gent per torn, que marcarà en cada moment el Procicat, tal com ha apuntat la regidora d'Esports.
Totes les mesures, més o menys, venen a ser les mateixes de l'any passat, tret de que aquest any, en comptes de tancar hora i mitja, em penso que era l'any passat o alguna cosa així, aquest any es redueix a 3 quarts d'hora. I el sistema el mateix, compra d'entrades per internet o en taquilla a últimes hores de la nit, de la tarda, perdó, i bueno, el sistema serà el mateix.
Els 5 equipaments obriran el mateix dia, el 22 de juny, però en canvi tancaran de forma esglaonada. La bassa serà el primer recinte a tancar el 31 d'agost. Pocs dies després, el 3 de setembre, serà el torn per les piscines de Can Marcet i Parc del Nord, mentre que les últimes en tancar seran Olímpia i Campoamor. Ho faran el 12 de setembre. Per afavorir l'arribada al recinte de Sant Oleguer, tornaran a funcionar les línies L15-F15 que es van estrenar el 2018. Els horaris seran els mateixos tant els dies feiners com els festius, amb freqüències de pas de mitja hora.
Els botiguers del mercat de Campoamor esperen que el bar obert fa una setmana ajudi a incrementar l'afluència de clients en aquest espai. Tot i això, el servei actual és fins a 2:45 i els diferents paradistes demanen incrementar aquest horari fins a 4:00 per oferir dinars i menús de migdia.
Tot i que el bar ja és un reclam per nous clients, el conjunt de botiguers veuen al bar un pol d'atracció que s'apropa al mercat ambulant dels dijous. Són declaracions de Raül Sánchez, president dels paradistes del mercat de Campoamor, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Totes les mesures, més o menys, venen a ser les mateixes de l'any passat.
No podem escoltar Raúl Sánchez. El mateix Sánchez ha explicat que, tot i que ara mateix hi ha 7 parades al mercat, estan treballant per oferir servei de peixateria. Aquesta se sumaria als serveis actuals, com la carnisseria, la pesca salada, el forn de pa, menjar llatí i una botiga rellotgeria.
Els treballadors de l'UR4 de Correus, que ja porten més de 50 dies de vaga, aniran demà al Congrés per plantejar-hi les seves reivindicacions.
Les mobilitzacions s'han estès al servei de repartiment de Terrassa, que començarà la vaga el dia 31, i altres municipis arreu del país. El portaveu dels treballadors en vaga, Eduardo Fernández, ha anunciat el cafè que demà es presentaran al Congrés dels Diputats per presentar les demandes del que consideren que és un problema d'abast nacional.
Anem al Congrés dels Diputats i allà pues, plantejarem la reivindicació als grups polítics que puguin rebre, que en aquest cas són la CUP i Esquerra Republicana i en Comú Podem. També hem quedat amb altres companys de Madrid que estan de vaga i que ens donaran suport.
Fernández també lamenta que en tot el temps que està durant la vaga, Correus no hagi fet cap pas per desconvocar l'aturada.
Detinguts dos homes de 33 i 36 anys a Sabadell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.
Els Mossos d'Esquadra els van arrestar al carrer Covadonga el 19 de maig passat, tot i que els fets no han transcendit fins ara. Els dos homes van fer-li un cop al cap a la víctima, la van agafar pel coll i la van fer caure al terra per aconseguir robar-li la cartera i el mòbil. Després de passar a disposició judicial, els homes han quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació, però, continua oberta perquè no es descarta que els dos individus, veïns de Sabadell i Mollet, puguin estar relacionats amb altres robatoris a la ciutat.
Encara en successos, la policia municipal ha detingut un home de 36 anys per intentar comprar medicaments amb una recepta falsa.
Els responsables de la farmàcia situada al número 48 de l'Avinguda Concòrdia van avisar els agents, que van localitzar l'individu molt a prop de l'establiment. Es dona la circumstància que l'arrestat ja tenia antecedents per fets similars. Està acusat d'un presumpte delicte de falsedat documental.
Territori i Sostenibilitat licita la concessió de l'àrea de servei de Montcada a la carretera C33.
També entren en el procés les àrees del Maresme i la Tordera de la C32. La licitació oferirà l'explotació per un període de 5 anys amb un valor de 1,3 milions d'euros. El nou model aposta per millorar la qualitat dels serveis a les persones usuàries i busca potenciar les vessants socials i sostenible mitjançant l'ús de materials reciclats o la inclusió de menús vegans.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. La portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, no contempla la possibilitat que no hi hagi un acord amb els agents socials per prorrogar el ERTO fins al 30 de setembre.
Tot plegat mentre que la COE ha rebutjat avui la proposta del Ministeri de Seguretat Social per donar més exoneració a la reincorporació de treballadors que aquells que segueixin en ERTO. En el mateix sentit, Comissions Obreres ha emplaçat l'executiu de Pedro Sánchez a seguir negociant.
El BBVA redueix fins a 3.300 105 els acomiadaments a tot l'Estat i planteja als sindicats una nova proposta per les condicions de sortida de l'ERO.
La direcció del grup proposa incrementar fins a 493 les recol·locacions al Departament de Control Remot, fet que fa disminuir els acomiadaments. També redueixen a 10, abans 15, els anys d'antiguitat a l'empresa per rebre indemnitzacions per acomiadament. Tot i això, els sindicats veuen insuficient la proposta.
El Departament de Salut començarà a vacunar aquest dijous amb la segona dosi dels col·lectius essencials i administrarà Pfizer si la persona no demana rebre específicament el vaccí d'AstraZeneca.
Tots els menors de 60 anys que han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca ja poden demanar cita. Les persones que vulguin rebre-la hauran de signar un consentiment signat. A Catalunya hi ha 240.000 persones menors de 60 anys que han rebut una dosi d'AstraZeneca i estan pendents de rebre la segona. Aquesta pauta no afecta els majors de 60 anys, que rebran la segona dosi del mateix fabricant quan els toqui.
El Departament de Cultura aprova destinar 14 milions d'euros a noves línies d'ajuts per al sector cultural durant el mes de maig.
Aquest fet, asseguren des del govern, dona compliment al compromís adquirit amb el sector d'ampliar les subvencions ja existents i obrir noves convocatòries. L'objectiu del programa és compensar pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el període de vigència de l'estat d'alarma fins al maig de 2021. El període de sol·licitud serà del 8 al 22 de juny.
El govern espanyol espera poder donar per finalitzada el més aviat possible la crisi diplomàtica amb el Marroc.
Segons paraules de la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, afirma que la situació ha de millorar de forma considerable, però que encara cal seguir treballant en l'alta diplomàcia. És del govern esperen mantenir bones relacions amb el Marroc en un futur.
I un últim apunt, els Estats Units ajudaran a la reconstrucció de Gaza sempre i quan els fons econòmics no vagin a parar a Hamas.
El secretari d'Estat americà, Antony Blinken, ha assegurat que les infraestructures com les fonts d'energia, aigua i el centre de proves de Covid són essencials reconstruir-les per evitar més combats. Tot i això, en la reunió amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, Blinken ha mostrat el seu suport a Israel.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell arribarà viu a l'última jornada de Lliga. El triomf d'ahir per 2-0 contra la Pontferradina, combinat també amb una sèrie de resultats favorables, donen opcions al conjunt arlequinat en Duba.
El Sabadell va complir amb la seva part, no va fallar contra la Ponfe, va resoldre bé el seu compromís amb gols d'Adri Cuevas i Stoikov a la primera meitat i va recuperar la solidesa necessària en el millor moment. Queda feina per fer i el Centre d'Esports no dependrà d'ell mateix, però hi ha opcions si Adri Cuevas demana suport i comunió.
Que nos sigan apoyando, que queda una semana. Nosotros venimos creyendo siempre, como hemos dicho, aceptamos nuestros errores la temporada, nos han llevado hasta aquí, pero ahora es momento de estar juntos, de apretar, de que nos quedan solo un partido y creo que todos a uno va a ser mucho más fácil para todos, ¿no? Y nosotros vamos a ir a muerte a por ese partido.
El Sabadell necessitarà guanyar diumenge l'última jornada al camp del Mirandés i esperar l'ensopegada de dos dels tres rivals que estan per sobre. Serà necessari que el Logroñés no guanyi contra les Palmes, que el Lugo no ho faci a Vallecas i o que l'Alcorcón perdi contra un espanyol que juga el títol de Lliga. Insistim, s'han de complir dues d'aquestes tres premisses. Antonio Hidalgo, l'entrenador arlequinat, hi confia en dues en especial.
El Rayo s'està jugant tot i haurà de posar tot per guanyar el seu partit. Sí que és cert que la millor amb un punt poden estar dintre, però no et pots refiar, no? Perquè són 90 minuts i en qualsevol moment la situació va d'un joc cap a un altre, no? I l'Espanyol vol ser campió, no? Jo crec que han fet un any espectacular. He escoltat parlar molt a Vicente de Moreno d'aquesta il·lusió de guanyar el títol de Lliga i jo crec que aniran per totes al Corcón.
Avui la plantilla ha fet sessió de recuperació, demà descans i a partir de dijous tres sessions a la nova Creu Alta abans del decisiu i definitiu partit a Anduba.
Obrim bloc de futbol sala. El futbol sala Sabadell femení ha certificat l'ascens a segona nacional proclamant-se campió de la divisió d'honor catalana. Les arlequinades no van fallar en el seu compromís contra l'escola Jordi Torres de Sant Vicenç i es van aprofitar de l'ensopegada de les glòries contra el 7-10.
Tots dos partits es van resoldre per 4-1, però amb derrota per les barcelonines i amb victòria de les sabadellenques, que ho han guanyat absolutament tot en les 12 jornades de campionat disputades. Per la capitana Txell Llopart, a més, no ha estat un camí gens fàcil, malgrat mantenir-se invictes.
Aquests números donen que el Sabadell ha sigut molt superior a tots i tampoc ha sigut així. O sigui, hem tingut partits molt competits, rivals que ens han posat les coses difícils, i aquest ha sigut un d'ells. Està per la part baixa del Jordi Torres, i la veritat és que ens costa entendre veient el partit que ens va fer contra nosaltres. I això, doncs, els hem competit i els hem lluitat moltíssim, la veritat.
Fins fa poques setmanes, les de Xavi Muñoz i les Glòries mantenien un frec a ferrissat amb igualtat a la classificació, però les barcelonines han acabat donant el braç a torça amb dues derrotes i la jornada de descans pel mig. A dues jornades del final de Lliga, l'objectiu de les arlequinades serà ara acabar la temporada en plena de victòries total. Dissabte, a 17:45, penúltim partit a la pista del Premià de Dalt.
I a la tercera nacional masculina, l'amics del Pou Insercat busca també assegurar-se la primera plaça del seu grup i classificar-se per al play-off d'ascens a segona B.
De fet, els dels Marinals ho podrien haver rubricat aquest mateix cap de setmana si no hagués estat per uns lamentables incidents que es van produir en l'enfrontament contra el Linyola. A l'inici de la segona meitat i amb els sabadellencs imposant-se per 4-3, un membre de la banqueta de l'amics del Pou es va encarar fortament contra els àrbitres protestant una sèrie de decisions contràries als seus interessos. Els col·legiats van decidir aturar el partit i, finalment, suspendre'l. El president del conjunt dels Marinals, Teo Robles, era així de clar i rotund.
No sé si llorar o tirarme de los pelos y tal. Lo que ha pasado hoy es vergonzoso, pero por parte de mi equipo. Vergonzoso. Los árbitros tienen su culpa y tal y cual, pero nunca hay que ponerse a su altura. Eran malísimos. Y tal y cual parecía como si vinieran a que perdiéramos y tal, pero es vergonzoso y no escudo a mi equipo ni le doy ningún... es que no tienen razón en nada. Estoy avergonzado. Encima con mi nieto aquí, esto no puede ser, no puede ser. Ya veremos a ver qué cartas tomo en el asunto.
Dijous a 9:15 a Ripollet, a porta tancada, es jugaran els 15 minuts que resten d'aquest partit de la penúltima jornada de la fase d'ascens. A la de permanència, més tranquil·litat a terres lleidatanes en l'empat a 4 del grup Gerraona contra l'Alcoletge. Un partit en el qual, tot i que els taronja anaven per davant en el tram final, van haver de suar de valent per esgarrapar un punt. Ho explica el jugador Àlex Martínez.
La veritat és que va ser un partit molt igualat. De fet, ens anàvem al descans 3-1 perdent i va ser una gran remuntada la que vam haver de fer. Però o sigui, és veritat que, tot i això, ens anem amb un sabor de boca una mica agridolç perquè ens marquen a falta d'un minut o 50 segons a l'empat. Però bueno, seguim pensant en l'última final que ens queda.
Una final li queda a la Raona i, la més important, si la guanya aquest cap de setmana contra l'Esparreguera, s'assegurarà la permanència.
Canviant de registre, en tenis taula, el primer equip Club Natació Sabadell ha perdut la categoria en caure en el play-out de permanència contra el Badalona. Els nadadors van caure per un clar 1-5 i diuen adeu a la divisió d'honor després de 3 temporades jugant-hi.
I el pitjor de tot és que arrosseguen cap a baix el filial que havia aconseguit salvar-se a Primera Nacional en superar la seva eliminatòria contra l'Helios. El segon equip però queda relegat a segona pel descens del primer equip, un fet que ha lamentat així el palista Pere Veix.
Era evident que era un risc que corríem tenint tantes categories seguides, no? I que si algun any ens tocava la desgràcia, com ha sigut aquest, de baixar, doncs que afectava a més d'un equip, no? Ho sabíem, n'érem conscients, el dissabte n'érem conscients i n'érem conscients el diumenge, i al final, doncs mira, ja ha sigut així i així ho hem d'acceptar, i ja ha començat a treballar de cara a l'any que ve, doncs, de tornar a recuperar tot el que hem perdut d'aquesta.
La baixa de Ferran Brugada per motius laborals va ser una llosa massa dura de suportar. La temporada vinent, per tant, el màxim representant del Natació Sabadell militarà a Primera Nacional. Hi haurà dos equips a segona i dos més a tercera.
I acabem parlant de voleibol perquè ja s'ha confirmat que l'equip femení del Club Natació Sabadell, igual que el masculí, podrà ascendir a Superliga 2 si hi ha el suficient finançament.
Les nedadores no van poder aconseguir-ho a les fases d'ascens disputades fa unes setmanes a Galícia en quedar terceres. Tot i això, s'esperava que la federació aprovés l'ampliació d'equips Superliga 2 i, un cop confirmada, el club ha estat convidat a formar-hi part. El masculí, recordem, sí que va poder guanyar-s'ho a les pistes a les fases disputades a Utrera. Ara caldrà esperar per veure si l'entitat podrà fer front econòmicament al doble ascens a la categoria de plata del voleibol. De moment, demà a 6:45 de la tarda, amb dos equips tindran la seva rebuda institucional a l'Ajuntament pels seus papers aquesta temporada.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 25 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.